Bon dia, són les 10 i 7 minuts. Avui canviem de sintonia inicial, una de més estiuenca, per ser una mica més feliços tots plegats, en un altre programa curt d'aquest Sant Cugat a Fons. Després d'escoltar l'entrevista amb Gabriel Jové de Podemos, fem una mica un entrepà d'entrevistes electorals, perquè després escoltarem a Nerea Andrés de Vox per aquesta campanya electoral que comença demà, però el Sant Cugat a Fons també continua. Avui parlarem amb el Jordi Van Campen, que ens parlarà d'una de les obres de la literatura catalana més destacades dels últims anys, La pell freda. I després, cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre. En tot cas, seran pocs minuts, però no us desenganxeu del 91.5 de la FM, que començarem amb el rellegim de Jordi Van Campen. I ho fem ambientant-nos amb una miqueta de música. Jordi Van Campen, bon dia.
Bon dia.
Feia dies que no et vèiem, eh?
Feia dies. És que hi ha tants polítics amunt i avall, sí, que he pensat, deixa'ls-hi lloc, deixa'ls-hi ja una mica de protagonisme i...
Hem tingut moltes coses, els dijous no ha sigut un bon dia últimament per venir aquí, però hem fet moltes coses especials, però en tot cas tornem a ser-hi avui. Bé, avui ens vols parlar de La pell freda.
Sí, estic temptat de fer comentaris comparatius en la política tota l'estona, perquè...
Pots fer-los, encara no estem en campanya, ara, pots el que vulguis.
Ara s'haurà de tenir, diguéssim, el cap fred, també, sí. No només la pell freda, per calcular què estem fent aquí, però no. Avui parlem de La pell freda, és un llibre que fa 17 anys ja, que dona voltes, encara es parla, es troba a les llibreries, està d'actualitat, per internet, és ple, us recomano moltíssim que busqueu entrevistes o tràilers de la pel·lícula o el que sigui. Hi ha molta gent jove, moltíssima, que ha penjat això que ara fan, que es graven a si mateixos parlant i ho pengen. Com es diu això? Jo no sé com es diu això.
Youtubers, els bueno, youtubers, no? Sí,
i és unes molt divertit, molt divertit escoltar com parlen del llibre de La pell freda. Doncs sí, avui tenim La pell freda. Una fita absoluta en la literatura catalana.
17 anys. Uh-huh. O sigui, no sóc gens conscient de que faci 17 anys que es va editar La pell freda.
17 anys. I 15 que en aquesta santa casa... L'Ínclit, Eduard Jané i un servidor van portar a l'autor i vam estar en aquesta mateixa taula fent la pata i parlant del tema.
15 anys, eh? Mm-hmm.
15 anys. Van passant 15 anys. Però és si que, vols, que, clar, si vols més números, en tinc un altre, que sí, m'agrada molt. 37.
El número de llengües als quals s'ha traduït.
Sí, senyor.
Estic molt ràpid avui.
37 idiomes al qual està aquest llibre traduït. I si ara vosaltres dieu, bueno, això no és res, home, comenceu, sisplau, a fer la llista en veu alta de quins idiomes us assona o no coneixeu i quan estigueu més o menys pels 12 o 15 ja veureu que pareu. 37 idiomes, és una barbaritat, és un rècord absolut, evidentment, dintre la nostra literatura i és un dels llibres més traduïts de l'última dècada. D'altra banda, o dues dècades, d'altra banda, fixeu-vos que fins i tot una revista a Rússia va anomenar aquest llibre com un dels 100 millors llibres de ficció. O sigui, de forever.
De tota la vida?
Mira, passada. Comparant-lo amb Gabriel García Márquez, etcètera, etcètera.
Vull...
Estem parlant d'un llibre important, eh?
Que ha publicat fa poc, si no m'equivoco, Fungus, és l'última de Vercens Pinyol. Ens el va portar el Pablo Jiménez.
Exacte, i segurament també us sonarà molt a tothom el Victus.
Uh-huh. I tant, meravellós, m'encanta Victus. Em va agradar molt.
Que realment és un altre, a més, un pas d'intel·ligència, perquè després de l'èxit de La pell freda, que logreix un altre èxit amb Victus, realment aquest senyor...
En sap una mica,
en
no?
En sap una mica i dues miques.
Si algú s'ha perdut i no n'ha sentit a parlar mai, d'on ve Quin és l'argument d'aquesta...
Vinga, a veure, l'argument és una mica, com ho diríem, especialet i raret. Tenim un lluitador de l'exèrcit d'alliberament d'Irlanda, altrament anomenat un terrorista, segons qui ho miri, de l'època, que es cansa del món. Estem al primer terç del segle XX i aleshores doncs, aquest senyor decideix plegar, oblidar-se absolutament de tot i no se li acut res millor que anar a fer, diguéssim, de cuidador d'un far en una illa perduda on no hi ha absolutament ningú a l'oceà Atlàntic, fora de les rutes marítimes. I aleshores allà es troba que hi ha l'anterior senyor que cuida el far.
Perquè, o sigui, accepta una feina d'un senyor que hi és, que no ha marxat.
Bueno, però... teòricament, però això és molt teòric perquè al final del llibre se sap que no és veritat, o sigui, hi ha dos, hi ha un oficial i un oficial de senyals. I aleshores ell, diguéssim, que ve a substituir l'altre, el de senyals. Total, que ha de conviure amb aquest senyor, però aquest senyor no vol saber res d'ell i aleshores el fa viure en una cabana que hi ha apartada i no vol entrar en contacte amb ell. Arriba la nit i aquí comencem amb el tema sense ficció i del mar surten tot de criatures horripilants i afiscoses que per cert estan molt ben retratades a la pel·lícula, no sé, la pel·lícula potser és de fa només 3 anys.
Sí, és relativament recent, ho buscarem això...
I aleshores aquesta gent, diguéssim, que se'l vol menjar, o sigui, literalment, no? S'ha de defensar com sigui i aleshores està molt enfadat amb l'altre home, perquè clar, l'altre home sabia que hi havia aquests bitxos i no li havia dit res. I clar, ell està ben parapetat allà en el seu far. Bueno, per fer-ho curt, al final acaba convencent-lo de que l'accepti en el far i han de conviure. El que passa és que descobreix que aquest senyor que hi havia a l'illa té domesticada a una d'aquestes monstrues, una femella, i l'ha convertit en la seva amant. Això ja és una cosa ja rareta,
Sí.
Una mica especial. S'estableix una relació, evidentment, de gelosia, enemistat, amor-odi, etc., entre aquests dos personatges, que es barallen per la senyoreta monstre, diguéssim, i al final, suposo que podem fer spoilers. Bueno, l'una acaba suïcidant-se, que és el que ja hi era, i l'altra acaba decidint, quan el venen a buscar al cap d'un any que s'acaba el contracte, que no, que ell fa veure que és a l'anterior i que d'allà no es mou. I aleshores el lector acaba amb la idea que això ja ha passat abans i que és una cadena i que tots aquests homes que van a parar a l'illa, d'alguna manera, acaben substituint a l'anterior. És una cosa... aquest és l'argument, però clar, en realitat el llibre no parla d'això. Del que parla és de com reaccionem els humans en situacions límit.
Mm-hmm. Que ho és, evidentment, en una illa on no pots sortir de cap manera, que t'apareixin uns monstres que és... Recordo que és una... Jo el vaig llegir fa molts anys, i tinc un record molt, molt vaga. Recordo una sensació constant de... D'angoixa.
D'angoixa, de por. És el tema del llibre, la por. La por que ens fa reaccionar, com és la por, ens fa reaccionar d'una manera que no esperem que podem reaccionar i ens fa preguntar-nos coses que no sabíem ni que ens podíem preguntar. El Sánchez Piñol el que fa és portar el lector al límit. I contínuament té un truc literari que és que t'ensenya una acció determinada, i després t'ensenya els pensaments del protagonista. I el lector, clar, els ha de compartir. Aleshores, el lector, per exemple, es pot preguntar, home, donada una situació com aquesta, jo arribaria a matar, per exemple, o aquestes criatures que són desconegudes per mi, però que tenen també una certa forma antropomòrfica, són una altra raça, diguéssim, que existeix al món amb nosaltres, tinc dret a matar-los? És correcte? O els puc estimar? Perquè acaba estimant a una d'aquestes persones, no? Diguéssim, o animals... És tu et fas aquestes preguntes i una mica és el tema de com interactuem entre nosaltres, entre els humans. Ho traslladem als veïns, no? És a dir, als veïns del bloc. A veure, en algun el mataria.
Home, no, tant com això no.
En algun altre m'agradaria molt estimar-la. En algun altre ens portem bé, no ens portem bé, som amics, som enemics, per què? I una mica el gran èxit d'aquest llibre ve per aquí, ve perquè... Des de la seva posició d'antropòleg, perquè el Sánchez Piñol és antropòleg, té formació d'antropòleg, i ha estudiat, per exemple, doncs, els pigmeus, i ha conviscut entre ells, doncs ell el que fa és dir, a veure, sí, esteu en aquesta societat, esteu aquí a Sant Cugat, esteu a la ciutat, i us porteu molt bé, però si la situació fos una mica més límit, què faríeu?
Estem parlant d'apocalipsis, zombis i coses per l'estil, oi?
Estem parlant, fa uns mesos parlàvem des de Casimov,
Mm-hmm. I tant.
Estem parlant de que en un món, diguéssim, no real, és més fàcil pensar en possibilitats que en el nostre món real no ens atrevim a dir, però que són perfectament factibles. De fet, obrim el diari i el que veiem són coses d'aquestes. Un adolescent ha entrat a un institut i ha disparat als Estats Units, no sé què, no? Vull dir, aquesta situació és límit, no? Mm. Ara mateix un avió a Rússia l'altre dia.
Sí, sí.
Com devien reaccionar la gent d'aquest avió quan veien que anaven a estavellar-se? Què devien fer? Devien deixar el pas a l'altre perquè passés primer o devien dir no, passo jo primer, em salvo? És una situació límit i, per tant, com reaccionem?
Clar, evidentment, si, per exemple, això s'ha explorat molt, en, especialment, dèiem, sobretot en temes d'apocalipsi zombi, eh? Moltes vegades sol passant això, no? Que és un moment de... en què bàsicament la lluita és sobreviure. I jo és que sé, això recordo com una capacitat, en el cas del, de com estava escrit el llibre, una capacitat per fer-te, per introduir-te en aquest món, no? Que a vegades hi ha novel·les que donen més a la imaginació de la gent o segons com tu t'ho agafis, però en canvi...
A veure, jo ara no voldria tampoc fer un pedestal per posar el Sánchez Piñol i cobrir-lo d'or i posar-lo a la plaça Catalunya, però la veritat és que en llegir el llibre vaig tenir la mateixa sensació que tu. De fet, és evident que amb l'èxit que ha tingut aquesta sensació general, i és que es pot equiparar a autors absolutament granítics. Vull dir, Edgar Allan Poe, vull dir, és d'aquesta raça, Lovecraft... Stevenson, no? Aquella idea, la mateixa idea, eh? Me'n vaig a una illa, en aquell cas busco un tresor i no sé què, però he de sobreviure, com ho faig? Estimo o no estimo el Long John Silver, en aquell cas, no? Hi ha aquesta cosa de... Ostres, em poses una situació límit, però a més t'ho dic tan ben escrit i d'una manera tan... Realment és el que estàs dient tu. Estàs immers... No pots deixar el llibre.
No, sí, sí,
és d'aquells llibres que no el pots deixar.
I per què creus que haurà anat tan, o sigui, que arreu del món pot haver funcionat tant? Quina és la raó de que agradi tant? Perquè pot haver una novel·la que agradi molt en un lloc, a Catalunya, per exemple, Victus, té una arrel molt...
Diguéssim
molt
que hi ha uns motius aquí, clars, no? Aquí, no?
Però com pot ser que des d'aquí surti tan lluny?
A veure, tornem a la idea, jo crec, dels sentiments universals. És a dir, a veure, també he de dir que es nota molt que el Sánchez Piñol és una persona versada, llegida, i que, diguéssim, que té una cultura clàssica. Hi ha molt de pensaments romans, jo que sé, tipus Marc Aureli, reflexions que tu no les veus allà com a reflexions, però que estan posades allà dintre. Reflexions clàssiques. I aquest tema de la por, que ara dèiem, és un. És a dir, la por realment és universal. Tu has sentit por, jo he sentit por. Els polítics que ara estan pendents de si tindran cadira o no, tots tenen por.
Sobretot, sí.
Bueno, aleshores, diguéssim que parlar de coses universals, d'alguna manera, fa que el llibre sigui precisament universal. Mm.
I és per tant, és gènere fantàstic, no?
Com... Ai, aquest és un tema que el Sánchez Piñol aquí ara, bueno, s'enfadaria, sí? Gesticularia...
No li agrada,
No, sí que li agrada, i el que fa és defensar-lo. No. En una literatura de qualsevol país, és molt important que hi hagi el que en diem literatura de gènere. Gènere de ciència-ficció, gènere fantàstic, gènere pornogràfic, gènere romàntic, gènere tot el que tu vulguis. No pot ser que només siguin novel·les, diguéssim, que parlin de la realitat. O... Hi ha d'haver aquests altres apartats de literatura de gènere. I pel que sigui, el mercat les infravalora, les deixa absolutament apartades. Si tu has fet un llibre d'humor, ja no és important. Si tu has fet un llibre de ciència-ficció, ja no és important. Entens? Si ara féssim una llista d'autors, diguéssim, allò... aquells 20 autors magnífics, Tolkien, per dir alguna cosa, no sortiria. I dius, dispensi'm. Anem a parlar d'aquest tema una mica. No?
Sobretot en el cas de Tolkien, és per la...
O la Robin de Harry Potter, o qui vulgueu.
El llegat que ha deixat Tolkien és... Jo crec que no hi pot haver cap autor que hagi tingut tants imitadors, que hagi sigut capaç de generar un imaginari que s'ha inventat tantes vegades, que ha servit per tantes coses...
No, diem Tolkien, diem Isaac Asimov, diem el que vulgueu. Però Sánchez Piñol és d'aquesta mena d'autors, tot i que ell és absolutament versàtil, hem parlat ara de novel·les històriques com Victus, o els llibres de contes anteriors que també havia fet sobre dictadors africans, també, no? És una cosa diferent. Però ell té aquesta cosa, si vol, de poder fer una gran novel·la de ciència-ficció. I aleshores ell diu, bueno, per què una novel·la de ciència-ficció no pot ser considerada canònica?
De fet, amb Asimov parlàvem, que és capaç de generar-te sentiments, emocions, pensaments molt reals, molt, molt lligats al, al dia a dia. I segurament la ciència-ficció és com el... sempre ha sigut el germà lleig, no? Dintre del genèric, eh? Però això passa amb molta... Per exemple, sense anar més lluny, és un gran defensor dels videojocs com a manera d'explicar una història. Sí. I ara posaves això...
Són escenes, vas passant escenes.
Sí, posem com respon l'humanitat a situacions límit, no? Hi ha un en concret, és que diu de Last of Us, que és... et posa en una situació d'aquestes límit i ets tu el que has de prendre les decisions, encara d'alguna manera...
Per definició, en videojoc és això, sí.
Exacte.
No? Has d'anar passant i has d'anar, doncs això, matant o fent coses que principi diries, no sé jo si hauria de fer això, no? És curiós, sí. La veritat és que aquest tema de per què en una situació irreal podem pensar... o si no m'ha de tocar de prop, diguéssim, no estic a l'oficina, és a dir, estic saltant, no sé, camps amb núvols, no?, com el Son Goku, i en canvi prens decisions i segurament això ensenya també. Un taulell d'escacs tampoc no és la realitat i bé que pensem que és una eina educativa.
Per exemple. És una qüestió de prestigi, no? En tot cas, el llibre té curiositats, com per exemple els noms dels personatges, també.
Noms de personatges, a veure, sí, el Sánchez Piñol, al marge d'això que estem dient, que és molt com greu i molt important i tal, és una persona irònica, divertida, i li agrada jugar. I aleshores, doncs, per exemple, tenim que la seva amant monstre, que en el llibre es diu Aneris, doncs clar, si ho llegeixes al revés, és Sirena. Mira, com que surt del mar, doncs mira que ben trobat.
Sí.
Aquesta espècie d'animals raros que li surten de l'aigua, que així en genèric i una mica despectivament els anomena els granotots, perquè són com granotes grosses, no? Després tenen un nom que és el de la seva tribu o raça, que és Sitauka, però Sitauka al revés és aquàtic. També és una altra cosa d'aquestes. I a mi el meu preferit és el nom de l'altre personatge, el personatge que està en el far, l'antic farer que no l'ajuda, no? Que es diu Batís Cafó, que si ho poses junt, evidentment és un batiscaf, que és un aparell marí, doncs, una mena de submarí petit per observar el mar, que recordareu dels documentals de Jacques Cousteau o aquesta mena de coses. Això està ple de brometes d'aquestes que d'alguna manera alleugereixen un llibre que d'altre, si no, doncs podria ser com molt angoixant, fins i tot.
Sí, de fet, també recordo que parlaves abans del final que dona... queda molt obert, és a dir, és una... Et dona com... És una peça d'aquella història, no? No la tanca del tot, sinó és un moment, és una fotografia d'aquella illa i vés a saber si d'aquí 20 anys després ha canviat completament i no...
Bueno, com totes les coses universals. L'amor sempre queda obert, la mort no sabem mai què passarà després, no? El Sánchez Piñol això jo crec que ho va fer molt expressament i aquest final obert és fantàstic, realment. No crec que pensés en segones parts, que també hi ha molts autors que deixen un final obert per fer després un remake o no sé què.
A més vivim en l'era de les seqüeles en general, eh?
No crec que sigui el cas, però seria interessant una seqüela, per què no? Doncs tenim aquí el nostre irlandès terrorista casat amb la Aneris i han tingut petits terroristes Aneris,
granotets,
no sé.
Exacte.
Granotets.
Han tingut petits granotets.
Deixa'm dir-te una frase que em va fer molta gràcia en el seu dia que no vaig llegir, que és del Màrius Serra, que és una altra persona que sabeu que té un sentit de l'humor fantàstic, i va comentar el llibre. I va fer un comentari que a mi em va agradar molt. I diu així, diu m'agrada la radicalitat insubornable del llibre, perquè realment és, el llibre és això, i t'agrada o no, tu menges allò com una cullera en medicina, no? Diu, la seva escriptura traspua independència de pensament. Això s'ha dit moltíssim, és a dir, realment és un autor que és diferent dels altres, i que no va amb cap corrent. És a dir, ell pensa d'aquesta manera, et ve a dir que els homes tenen la marinera i t'ho diu. Diu, els catalans som fills d'un país agònic que no sap què vol ser de gran. Però encara ens queda el Piñol. Diu, m'agraden els països amb Piñol.
Sempre té aquella manera d'explicar-ho. En tot cas, és veritat que segurament el Bart Sánchez Piñol té un estil que és poc habitual, no? És molt més directe que altres autors catalans.
Sobretot és un autor que no es deixa endur per cap mena de moviment social o moda ni res per l'estil. Ell té molt clar de què vol parlar. Ell ha vist com a antropòleg ha vist com és la raça humana des de tots els vessants, ho ha estudiat i, a més, ho ha estat, ja t'he explicat abans, ha estat visitant, diguéssim, pigmeus i altres tribus, diguéssim, tancades.
De fet, va escriure un llibre al voltant d'això, no? Un dels primers que va escriure, si no recordo malament.
Sí, clar, és que ell va començar escrivint sobre aquests temes i, de cop i volta, després d'haver fet un parell de llibres d'assaig i de... o de para-assaig o de meta-assaig i un llibre de contes i tal, doncs, de cop i volta, treu aquesta novel·la, el 2002, i és que és un èxit. Però...
És que estem parlant de 2002, eh?
Literalment li va canviar la vida. Sí, de fet, mira, això que deia ara el Màrius Serra, que deia que els catalans són fill d'un país agònic que no sap què vol ser de gran, el 2002, clar. Ara potser els catalans...
Depèn de quins, també,
depèn de quins, però tenen una idea una mica més clara de què voldrien ser de grans. Sí.
Això depèn de cadascú i a veure si ens posem d'acord tots plegats d'una vegada i ens calvem, no? També, que això ens aniria bé.
Mira, jo vaig a fer aquí una proposta.
Vinga.
Sánchez Piñol, ara jo sé que m'estàs escoltant. Torna a fer el llibre, però en lloc de granotots que surtin de l'aigua, posa els polítics. Sí, podria sortir per
hi hauria un amant polític, però llavors, també, no?
Bueno, no t'estranyi, eh? Ah, sí,
algun... Algun ja hauria.
Si rasquem una mica segur que trobarem alguna cosa. Home, alguna candidata o algun candidat ja és molt cadascú, interessant.
Sí, exacte,
eh?
Cadascú tria el que vol. Escolta, estem parlant d'una de les grans obres de la literatura, catalana, sobretot de la moderna, diguem-ne, més contemporània.
Sí, a veure, 37 llengües traduïdes, en català més de 150.000 exemplars, que pot semblar una xifra minsa, però és que per la literatura catalana això és un èxit impressionant. I a més des d'una editorial que n'hem parlat alguna vegada, que és relativament petita, que és La Campana, dirigida per la Isabel Martí, fundada pel Josep Maria Espinàs. I, home, que un llibre d'aquestes característiques doncs hagi arribat on ha arribat, realment és molt impactant. Penso que seria molt difícil ara de fer una llista de les 10 novel·les més importants de la literatura catalana i no incorporar La pell freda.
Doncs bé, en tot cas, ens quedarà a rellegir també Victus un dia d'aquests, que jo tinc un record, segurament sigui dels llibres que més m'ha agradat dels que he llegit els últims anys.
I l'has llegit la versió catalana o castellana? Perquè saps que va sortir a l'hora i va haver molta polèmica.
Sí, és veritat, no recordo quina era la bona. Crec que la castellana era la correcta, oi? Si no vaig errat, la castellana...
Això li pots preguntar als polítics que vindran ara i a veure què et diuen.
Estava escrit en castellà, si no m'equivoco.
Bueno, això són trampes, diguéssim. Jo és una opinió personal, per, diguéssim, de màrqueting. I realment van funcionar, perquè va tenir un èxit brutal.
Va funcionar. Bé, també perquè era una literatura molt...
Home, és un gran llibre. És un llibre gran i és un llibre llibre.
Gran, sobretot. Doncs bé, Jordi Van Campen, director d'Esprint Idiomes, que no ho hem dit abans.
Sí, ara, fins que em fotin fora, sí.
Esperem que... De moment no. Si no, ja, escolta, ja tirem una altra cosa, no pateixis. Moltes gràcies avui per rellegir La pell freda i ens retrobem. Ens queda encara una secció. Ens en queda una, eh?
Gràcies a
vosaltres. No et farem fora encara fins al setembre. Ens queda una última secció, que vagi bé i ens tornem a trobar. Marxem a publicitat i després ja hi ha el Víctor Alexandre esperant aquí pel cinema a la xarxa. Que vagi bé.